Informatiu de la setmana.
Bon dia, un dissabte més. Això és el resum de les notícies que hem tocat als informatius locals al llarg de la setmana, de dilluns a divendres. Salutacions ben cordials de qui us parla, Abel Font. Dilluns, 18 de novembre, la penya Blaugrana celebra el seu 40è aniversari homenatjant els expresidents i tots els que han passat per la junta directiva des de la seva fundació. Més de 200 persones assistien al dinar de germanor en presència de penyes veïnes, representants de la junta directiva del Barça, exjugadors i amb una exposició de totes les samarretes que ha lluït el club. Escoltàvem en aquesta crònica les veus d'Antoni Guirado, primer president de la penya, David Falgàs, president actual, Didac Lee, membre de la junta directiva del Barça, i ja pel que fa a l'acte de la conferència prèvia a la que va tenir lloc dissabte, escoltem els conferenciants Frederic Porta, periodista, i Salvador Torres, vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes Barcelonistes.
Que jo fos el primer president, per mi va ser i és un honor. Però he de dir que tots els que varen formar part d'aquella junta gestora, anomenada el 1 de juliol, i altres que varen col·laborar, podien haver estat al càrrec de president perquè la il·lusió era gran i compartida. I tots vàrem posar el nostre gra de sorra per començar la tasca que avui ens reuneix aquí.
Però penseu bé que un president sense una bona junta és impossible que funcioni. I això vull dir remarcar aquests directius que estaven a la junta, de totes les juntes, aquesta gent que treballa a sota, que ningú els veu, però que treballen.
I ara l'actual junta directiva porta la penya d'una manera molt digna de fer Barça, de fer penya, i això és molt interessant, que continuen endavant i que això no les facin. Són 40 anys que ningú pensava com vam començar que arribaríem fins a aquesta data.
Que la feina d'un president té que fer que hi hagi una continuïtat. En el meu cas va ser David, la qual cosa també sempre li he agraït que volgués agafar la direcció de la penya, en el meu cas. I res més, que acabeu de disfrutar d'aquesta festa, sobretot visca la penya de l'Escala, visca el Barça i visca Catalunya Lliure.
I allò ens va fer més valents per intentar començar a fer una penya. I el que recordo és que hi varen posar molt al coll tots, sobretot, bueno, a mi em varen proposar, jo no em vaig presentar com a president, sinó que em van proposar els que havíem treballat a aconseguir socis, i bueno, els records que dic són molt bons i content d'haver-ho començat. Bueno, quan es comença una cosa sempre es fa molta il·lusió, però potser que creixés tant, poder no, i estic molt content que hagi sigut així. Jo em penso que no puc recomanar res perquè ella és més jove i deuen tenir moltes idees que porten a cap i em sembla que ho fan molt bé.
Les penyes són els nostres representants al territori i sempre que vas a qualsevol acte penyístic i veus doncs, tanta gent, tanta il·lusió, doncs realment doncs, podem dir que la nostra salut al territori és fantàstica. Bueno, nosaltres som el Barça i el Barça ho ha de guanyar tot. Jo crec que som un club ambiciós i estem fent tot el que cal per intentar aspirar a tots els títols possibles aquesta temporada.
Bé, doncs amb aquesta celebració doncs, hem volgut commemorar aquests 40 anys. No són pocs anys, vull dir, estem molt contents d'haver arribat a aquesta xifra. I a més doncs, ho hem pogut celebrar amb la presència de pràcticament tots els membres de les exjuntes directives que han anat passant durant aquests 40 anys i a més amb els expresidents doncs, que també ens han volgut acompanyar. Ha sigut un acte molt emotiu, estem molt contents, ens feia molta il·lusió celebrar-ho d'aquesta manera i crec que ha sigut tot un èxit. Doncs un dels grans projectes que tenim és el tema de poder sortir un bus a veure els partits del Barça al Camp Nou des d'aquí a l'Escala i bé, a partir d'aquí doncs, bueno, animar tota la gent que es vulgui ser socis, vull dir, ens agradaria augmentar la massa social, si l'any passat parlàvem d'arribar als 400 aprofitant els 40 anys, doncs ja posats a dir, doncs, ens agradaria ja sobrepassar els 500, que ens queden 20-25 socis, sobrepassaríem els 500 i crec que seria una molt bona xifra doncs, per la, una població com l'Escala, que la penya blaugrana de l'Escala doncs, superés aquests 500 penyistes.
Sí que intentem que tingui totes les dades contrastades absolutament, que sigui rigorosa i tot plegat, i es demostra que a partir de 1908 el Barça, per subsistir en principi amb una jugada mestra del fundador Gamper, lliga el seu destí al del catalanisme i es converteix al cap de molt pocs anys en el seu ambaixador esportiu. Celebrar un poble com el català, massa acostumat a les derrotes, les victòries es celebraven per la via futbolística, movent la bandera del Barça. Està claríssim que sempre ha estat així. Home, hi ha tòpics que funcionen i són certs, que és que tot està escrit a la història i que la història moltes vegades es repeteix. I en aquells anys es demostra que el Barça tenia una implicació brutal amb tot el moviment catalanista, era un club molt valent, no s'amagava gens, i que bé, el Barça forma part, és un troncal de l'ànima catalana i de l'últim segle, no? Per dir-ho així.
Joan Gamper és el personatge per excel·lència de la història del Barça. 5 vegades president, salva el Barça en diverses ocasions, sobretot la del 1908, quan el Barça ja estava a punt de desaparèixer. I a més, diguem, significa la figura angular de on tot el barcelonisme en aquella època, en aquells anys 10-20, el prenen com a referència. És un honor per nosaltres tenir aquí o tenir la relació que tenim amb la família Gamper i que el Xavier Gamper ens acompanyi en cada conferència. Home, evidentment, el primer que vull fer és felicitar a la penya de l'Escala per aquests 40 anys. Quan una penya fa 40 anys ja és una penya solera, diguem així, una penya que ja està contra tot, és a dir, ha superat adversitats i la veritat és que estem molt contents d'estar aquí i de veure la salut que té aquesta penya. Referent al moviment de penyes, ha canviat molt, sí. Als anys 20 les penyes eren més a prop, estaven a Barcelona, quasi totes, hi havia moltes d'elles amb molta activitat, tenien relació molt directa amb els jugadors del Futbol Club Barcelona, moltes d'elles organitzaven sopars on els jugadors després de cada partit anaven. Avui en dia això ja és impossible, perquè avui en dia estem parlant d'un moviment, que tenim ambaixades o penyes del Barça als 5 continents. Uns locals i unes afeccions totalment dedicades i on qualsevol soci del Futbol Club Barcelona pot desplaçar-se a qualsevol continent, que allà trobarà països on tenen no només una penya del Barça, sinó una llar, un lloc on anar i on se'ls dona tota mena d'informació i acollida.
Aleshores, què em representa? Home, per mi és un orgull representar la figura de Joan Gamper, perquè m'emociona molt tot el que va fer l'avi. L'avi era un líder, una persona que se'l va seguir i va ser l'ànima del club durant molts anys. Hi ha hagut un gran reconeixement perquè hi ha la ciutat esportiva i hi ha també doncs, el trofeu Gamper. No? Sempre ens ha faltat a la família l'espina de perquè l'estadi no s'ha dit Joan Gamper. I va ser una època, no es va dir Joan Gamper perquè resulta que aquella època, d'allons a la dictadura, ell era estranger, protestant, imagina't, i a sobre es va suïcidar, hi havia molts, i a més associat al catalanisme, no? Hi havia molts aspectes negatius per part de la dictadura. Després s'ha anat deixant i l'estadi no s'ha dit, però per mi és un orgull representar l'avi, per mi sempre ho ha sigut.
Dèiem també a l'informatiu de dilluns que l'Escala ha acollit un curs adreçat a professors d'institut on es posava sobre la taula eines per donar a conèixer autors literaris dels que se'n fan rutes o visites guiades. Com a exemple, Víctor Català. Un mapa online mostrava els punts on existeixen rutes que els mestres poden programar com a sortides formatives. Mariona Font, tècnica del Museu de l'Escala.
El curs consta d'una presentació de la xarxa, dels recursos que poden utilitzar, doncs, que s'han preparat des de la xarxa, d'espais escrits, poden conèixer doncs, totes les rutes que es fan, poden conèixer doncs, el mapa literari que s'ha creat i també doncs, després se'ls farà doncs, la ruta literària pròpiament que tenim organitzada des del museu, perquè així doncs, de cara a l'any que ve ells puguin també programar-la doncs, en els seus instituts. Sí, és el projecte com més ambiciós que s'ha creat des de la xarxa d'espais escrits i consta doncs, de... és un mapa literari que a través d'internet pots consultar més de 100 autors catalans i els pots ubicar en fragments de la seva obra en el mapa mundial. I des d'aquí doncs, també a cadascú doncs, es pot organitzar doncs, les seves rutes, pot conèixer doncs, una mica doncs, la biografia d'aquests escriptors i les vicissituds que han passat. Bàsicament doncs, són els punts de la ruta. En la ruta doncs, veurem doncs, el safareig i la font, veurem l'antic port, veurem el cementiri mariner i en cada un d'aquests espais que es veu a la ruta doncs, també hi podrà seguir els fragments que en aquell punt es llegeixen de l'autora.
La figura de l'escriptora Dolors Monserdà, pionera en la literatura catalana i la seva relació amb Caterina Albert, centrava el cap de setmana passat la segona conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català. Es va fer a l'Alfolí i és una conferència organitzada per la Càtedra Víctor Català de la Universitat de Girona. Mita Casacoberta és la directora de la càtedra i Maria Carme Mas va ser la conferenciant d'aquesta segona xerrada.
Suposo que deuen haver rebut la meva targeta de canvi de casa, que ens ha tensat una mica més. Doncs, en un sol carrer pel mig, vivim en la mateixa direcció. Quasi em podrien dir el clap de les escriptores. Aquest és el quid del títol. Ja que entre València i Provença hi viu vostè, la senyora Carr, la condessa del Castellà i la que subscriu. Per tant, estaven molt a la vora, certament, perquè... quan en el feminisme a Catalunya escriu i és la primera que parla obertament de feminisme, diu: amb l'escletxa oberta i la invasió a la porta, crec que el meu sexe i les meves aficions m'adonen dret a esplaiar el meu parer, i aquest el diré amb la meva sinceritat acostumada, sense preocupar-me de l'excomunió que tal vegada facin caure sobre mi els que veuen la nova reforma amb un visual diferent del meu.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 19 de novembre, una trentena de persones han participat en un simulacre d'incendi al centre d'atenció primària de l'Escala. Forma part de les actuacions en seguretat i prevenció de la Fundació Salut Empordà. Treballadors i usuaris del centre van ser evacuats al carrer. I la notícia la il·lustràvem amb les veus de la infermera Anna Guerrero i del doctor Shahani.
Avui el que hem fet ha estat un simulacre de foc, és a dir, hem simulat que dins d'una consulta hi havia foc, hi havia fum, i hem posat en pràctica tot el que fan els professionals i els usuaris nostres en una situació d'aquest tipus, fent sortir a tothom cap a la zona que tocaria.
Es tracta d'un simulacre d'emergències sense actuació dels mitjans externs que ens serveix per refrescar el pla d'autoprotecció. Afortunadament, fins ara no hem tingut mai cap incendi, però aquests exercicis ens ajuden a estar preparats per saber com funcionaria l'organització i les mancances que podríem tenir.
Des de la Unitat de Salut Laboral de la Fundació Salut Empordà, anualment fem exercicis de simulacre tant aquí com a l'Hospital de Figueres. Precisament aquest any a l'Hospital de Figueres el vam fer amb activació de mitjans externs, on van actuar els bombers, la policia local, els Mossos d'Esquadra. Aquí avui a l'Escala, en el cap de l'Escala, el fem sense activació dels mitjans externs, però sí ens agrada veure com reacciona els propis treballadors, no, del centre, en cas de si mai es trobessin alguna emergència, que sàpiguen ben bé el que han de fer, quin telèfon han de telefonar, qui han d'avisar, com s'han de comportar, què és el que poden fer, què és el que no poden fer. I aquest és l'objectiu principal, no? Preparar els nostres treballadors per si mai es troben en una situació d'emergència, doncs que sàpiguen de la manera que han de reaccionar i detectar errades, no? Que si hi ha alguna errada, doncs amb aquests exercicis es poden veure quines errades ens han sorgit i com les podem solventar.
El portaveu d'En Comú l'Escala, Albert Pons, defensa el paper dels regidors de l'oposició en la gestió municipal. Tot i no tenir la capacitat de decidir de qui governa, explicava en l'entrevista de la Casa de la Vila d'aquesta setmana que sí que es pot influir a l'hora de prendre decisions. Albert Pons.
D'alguna manera els he de fer una mica pedagogia. Ves a l'Ajuntament, no. Jo estic dins de l'Ajuntament i, diguem-ne, amb una fracció molt petita, però jo sóc Ajuntament també. És veritat que la capacitat de decisió que jo tinc en el marc de l'Ajuntament és nula, perquè la meva la fracció de la ciutadania que jo represento és petita, però sí que és cert que jo puc fer propostes, puc negociar, ens podem asseure a la taula amb els regidors que tenen doncs, les competències i podem arribar a acords. O no, perquè finalment qui pren les decisions són ells. Però en tot cas, la primera cosa que hem d'entendre, que jo m'agrada fer entendre a les persones quan s'acosten i en parlen, és que jo no sóc un missatger entre l'Ajuntament i la ciutadania, sinó que jo formo part de l'administració amb un rol molt determinat que pot ser doncs, de fiscalització del govern, però que també sóc Ajuntament. Primer, perquè la sobirania sobre aquests serveis el tindria més directament la ciutadania. Que l'eficiència d'aquest servei no dependria tant de l'empresa i de com l'Ajuntament s'interrelaciona amb l'empresa, sinó que seria nostra. Tercer, perquè tindria més capacitat de decisió, quins són els tipus de recollida, quins són els tipus de subministrament, quins són els tipus de manteniments més necessaris que s'han de realitzar. I quatre, perquè pensem que podríem fer un servei més barat i de més qualitat. Entre altres coses, perquè quan nosaltres externalitzem un servei, aquesta empresa que és adjudicatària d'aquest servei ho fa per fer-ho bé, perquè té voluntat de servir-nos, no en dubto d'aquest sentit, de la seva vocació, però també perquè vol beneficis. L'Ajuntament no és una màquina que hagi de fer de beneficis, sinó que és una màquina de gestió de recursos en els quals necessita una sèrie d'ingressos per després poder realitzar les despeses necessàries per fer un bon servei administratiu i també d'aquests serveis a la ciutadania. I entenem que el marge de benefici que necessita l'empresa i que l'Ajuntament no ha de tenir aniria a favor del servei de les persones. Volem números. És a dir, independentment de les ideologies, de perquè jo tingui la priori de que la gestió pública és més eficient i més de qualitat que no pas la privada, també pensem que és possible tenir uns informes que ens ho rectifiquin. I nosaltres no tindrem cap problema en que sí, es demostra que les nostres tesis són falses, és a dir, tenim altres exemples d'altres municipis que tenen externalitzats com tenim nosaltres aquests serveis i altres que en contra els tenen municipalitzats i veure doncs, quin és el millor model, llavors nosaltres doncs, reconeixeríem que potser l'opció que actualment l'equip de govern ha agafat és la bona, però previ a això ens agradaria ser rigorosos, estar i fer-ho no des d'un debat estrictament ideològic, sinó tècnic, i tècnic vol dir aquests informes, que ens els mirem, regulem els números i llavors decidim.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 20 de novembre. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà se sumen per potenciar els valors que els uneixen. El resultat n'és la campanya Jo Soc, una iniciativa molt ben valorada des de l'Escala. Escoltem la valoració que en feia aquesta setmana la regidora de Turisme, Marta Rodeja, i escoltem les veus dels presidents dels dos Consells Comarcals. Pel que fa a l'Alt Empordà, Sònia Martínez. Pel que fa al Baix Empordà, Joan Manuel Loureiro.
Doncs la veritat és que molt positivament, perquè es tracta de reforçar una marca que és Empordà i no dividir entre l'Alt i el Baix. Nosaltres sempre hem cregut, a més, nosaltres que estem a la frontera de les dues comarques, creiem que el millor és difondre el territori d'una manera global, sense aquestes divisions. Sempre diem, la gent quan viatja, quan ve de vacances a l'Escala i a l'entorn, no sap on s'acaba la frontera de l'Alt ni el Baix Empordà, ni li importa, no, al fons. El que volem és doncs, difondre el territori i fer que sigui tot una visió global i vendre-ho amb força. Alt i Baix Empordà, com a marca, no té massa sentit. El que té és doncs, vendre la marca Empordà en global. No? I en aquest sentit crec que és una molt bona iniciativa. Nosaltres hi donem tot el suport perquè realment pot tirar endavant.
És una marca única perquè, com deia Josep Pla, d'Empordà només n'hi ha un i doncs, avui ho veiem fet realitat, no? Gràcies doncs, a la feina que s'ha anat realitzant durant els darrers anys dels polítics del seu moment i sobretot dels tècnics que han sigut doncs, una peça fonamental doncs, perquè avui aquesta presentació oficial de la marca Empordà sigui una realitat.
Que aquesta marca i aquests valors els tingui intrínsec, ja sigui amb la seva empresa o amb la seva associació, amb la seva entitat. Estem parlant de qualitat, però també estem parlant de sostenibilitat, que avui en dia això és un valor molt en balsa. Estem parlant de tradicions, de cultura, i per tant doncs, demanarem a les associacions i entitats que es vulguin adherir a nosaltres que aquests valors també els tinguin ells.
La presentació de la campanya Jo Soc Empordà es va fer a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
A l'informatiu de dimecres ens fixàvem també que faltaven només dos dies per al gran recapte d'aliments. L'àrea de serveis socials coordina un equip de desenes de voluntaris que recolliran aliments o recollien aliments ahir i avui en els 8 supermercats de l'Escala. Aquest any es fa molt d'incís en el cacau, l'oli i les llaunes de conserva. En parlàvem amb la tècnica de serveis socials, Olga Campalans.
Doncs de moment bé, tenim sort que tenim uns voluntaris que són molt fidels i que quasi bé cada any es tornen a apuntar. Estem bastant bé de voluntaris, cosa que a vegades en aquests dies anem malament. Avui ara pendent de confirmar algunes persones que han dit que es passarien avui per aquí, ja més o menys cobrim els supermercats, tot i si hi ha alguna persona interessada que vingui i mirarem a veure si hi ha algun espai. Intentem tampoc saturar de persones en els supermercats perquè després també hi ha problemes d'espai i de circulació per allà i a vegades dificulta la feina també de la gent que està treballant i els supermercats tampoc volen que s'ocupin molt d'espais, però d'entrada anem bastant bé, ja et dic, tenim uns 60 voluntaris en els supermercats aproximadament i unes 12 persones per la xarxa de transport i recollida que faran la ruta per anar recollint les caixes i portant-les a magatzem. Bé, intentem demanar aquest any alguns productes que considerem que ens fan més falta a nivell de servei perquè des del Ministeri no se'ns han subministrat aquest any, com puguin ser el cacau per tema de mainada, oli, que ens han subministrat però que sempre més aviat quedem curts, després sobretot llaunes de conserves també ens van molt bé, cereals, llet i evidentment el que es demana sempre de pasta, arròs, llegums, cuits, etc. Però vull dir que no pateixin la gent que tenim una petita llista que se'ls entregarà la gent en el moment d'accedir als supermercats perquè puguin comprovar d'allà el que a ells els interessa més de poder fer la donació i unes bosses que aquest any són diferents a les bosses aquestes de plàstic que ens donaven cada any, són unes bosses que són reciclables i que es donaran i que al finalitzar quan ens entreguin les coses pues serviran perquè ho pugui fer servir una altra persona. Aquest any tenim diferents supermercats, de fet en tenim més que d'altres anys perquè hi havia l'Església Evangèlica el Remanente que tradicionalment feia dos supermercats que eren el Lidl i l'Aldi i aquest any ells han deixat de fer-ho, per tant ho hem intentat assumir nosaltres. Portarem Lidl, Aldi, Mercadona, Bon Preu, Bon Àrea, Carrefour, Espar i Suma. Vull dir que fem un pleno aquesta vegada, esperem que ens en sortim bé. I de fet del que es tracta és de que la gent col·labori com fa cada any aportant la seva donació i ells que sàpiguen que aquesta donació que es fa aquí a l'Escala es queda aquí a l'Escala. El Banc d'Aliments a través del Servei Local de Distribució d'Aliments els deixa aquí al mateix municipi i els tenim per poder-los fer les persones que acudeixin al Servei Local de Distribució d'Aliments.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dijous 21 de novembre. Es posa en marxa un ambiciós projecte per eliminar les bosses i plàstics d'un sol ús a l'Escala. S'ha iniciat aquesta setmana en l'àmbit educatiu coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus. És un projecte que impulsa l'Ajuntament amb el camp d'aprenentatge d'Empúries i la implicació de la confraria de pescadors, l'UBET i els centres educatius del municipi. Escoltem les veus enregistrades en la presentació del projecte, que eren aquestes. Josep Bufill, primer tinent d'alcalde, Maite Cortés, regidora d'Educació, les directores Carme Pérez, de l'Escola Empúries, Anna Muntades, de l'Escola L'Escolapi, Anna Usteng, de l'Escola Bressol Vallmanetes i Rosa Rovira, tècnica del camp d'aprenentatge d'Empúries.
Però també, com deia la Rosa, és un projecte transversal perquè afectem a tots els sectors del poble, el sector comercial, que és bàsicament el més important, que el generador màxim d'aquest tipus de residu, que és la bossa d'un sol ús, i sobretot també el tema de la cofradia de pescadors. La iniciativa aquesta de poder transformar aquestes xarxes, en que a dia d'avui doncs, no s'utilitzen, en bosses, és una iniciativa molt, molt bona perquè aquestes xarxes normalment acaben o en abocadors o acaben en el mateix mar i això és un efecte molt important amb un termini molt curt per la pesca de la costa, però també amb un termini llarg perquè aquests plàstics al final s'acaben també dissolvent en el mar. El concepte de reciclatge és correcte, jo crec, però s'ha d'anar tendint, si no m'equivoco, al concepte de reutilització, que al final s'utilitza menys energia per reciclar, que al final el procés de reciclatge també comporta energia, per tant, és un procés doncs, que concorda perfectament amb el projecte Desembossa't.
És de vital importància que els nens i joves redueixin el consum de plàstic, que estiguin a favor del planeta, que l'hem de cuidar, que aprenguin a reciclar, que quan vagin a comprar, doncs, com menys coses embalades hi hagi, millor. La importància d'utilitzar les bosses aquestes que ara en Josep us en parlava. I llavors, com deia el capità Enciam, quan nosaltres érem petits, els petits canvis són poderosos. I si des de petits ho incorporem, doncs molt millor per al planeta i per tothom.
I creiem que aquesta petita incorporació arribarà a les famílies. Sí que per com a cloenda farem una... faríem lo del tríptic, i segurament es va dir que es faria com un intercanvi, com un taller o com un mercat, i estan pensant en activitats per arribar a aquest mercat. Però aquests petits canvis del got, la cullera, que són bàsics i són els que els hi queden, són els funcionals, els que queden arrelats.
El projecte ens va agradar pel fet de que continuava una mica amb la línia de l'escola, i el fet de poder arribar a més gent, anar a les botigues a participar, doncs trobàvem que estava molt bé. Per tant, i ara, bueno, abans comentava, no? Tenim l'escola ambientada, hi ha un racó que hi hem posat plàstics, i és que realment ara fa mal d'ulls veure tot aquell plàstic allà posat, quan dius, ostres, és que no hi hauria de ser, no?
Creiem que el que és més important és nosaltres com a persones adultes, tant educadores com a nivell de famílies, poder donar, doncs, aquesta oportunitat que els nens i les nenes agafin un bon hàbit. A cap i a la fi el que ells fan, doncs, és imitar també, no?, moltes vegades, i d'alguna manera, doncs, considerem que és molt i molt important començar ja des de nosaltres.
El que volíem és que anem a resoldre aquest problema, no? Llavors, si ens ho creiem, jo crec que en un any no n'hi ha prou. L'objectiu és abans del 2024, però el que sí que dèiem a les escoles, de dir, no farem l'activitat aquest any perquè toca, perquè fem això, sinó instaurar-ho a l'escola de manera que cada curs es pugui continuar, però s'entén que continuar des de la feina feta del curs anterior. Vull dir que la idea és que al final s'hagin de fer activitats diferents, que la primera, la més necessària d'ara al començament, si realment dona resultat, que estem reduint bosses, serà genial, no? Llavors hem de fer una avaluació. L'important és que es pugui veure d'on hem partit i on hem arribat, i a partir del punt on arribem, continuar el projecte.
Aquest any el Mercat de Nadal, doncs, s'ha instat també en les paradetes, que normalment hi ha productes de carnisseria, productes així de fruiteria, etc., que van en bossetes, malauradament, sempre de plàstic. Doncs s'insta a que els venedors, diguéssim, donguin els productes a través de materials.
L'Escala és una de les primeres 12 poblacions catalanes que forma part de la marca turística Barris i Viles Marineres, que promou la Generalitat. La regidora de Turisme Marge rebia l'acreditació de mans de la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Maite Selva. Les escoltem totes dues, Marta Rodeja i Maite Selva.
Per nosaltres, doncs, és aquest reconeixement de la nostra història i també d'aquesta projecció futura que ens projecta com a destinació marítima i de tradició pesquera i, evidentment, anxovera, com és el nostre gran distintiu, també.
Des de l'Escala ja es portava un any treballant en el projecte.
Portem això un any, segurament, més o menys treballant-hi tècnicament i també, doncs, amb l'equip polític. Hem estat, és una aposta que vam fer des dels inicis. L'agència ens va proposar ser des del començament en aquestes primeres candidatures i nosaltres no ho vam dubtar gens i hem estat treballant la candidatura per presentar-la i, evidentment, va tirar endavant perquè s'ha fet una molt bona feina per part de tot l'equip.
Una vegada en rebuda l'acreditació, toca treballar per treure'n el màxim profit.
Doncs fer-nos nostre el segell, compartir-lo amb tots els agents de l'Escala i de tot el territori i fer-ne aquesta difusió conjunta, no? Treballar molt bé el producte que oferim, que això ja ho fem, tant l'Escala com tota la costa catalana té molt bon producte turístic, i doncs la feina és aquesta, fer-lo, difondre-lo arreu, no? I que sigui aquesta promoció conjunta, que segur que ens obrirà portes a tots.
Molts dels actius del valor afegit que nosaltres anem venent, enteneu en el bon sentit, els tenim justament perquè som també molt més que Barcelona. A través d'aquestes marques ajudem a diversificar aquesta desconcentració que estem buscant de l'oferta turística.
La Fundació Víctor Mora no ha convocat aquest any el concurs de narrativa breu. Al seu lloc proposa un seguit d'activitats aquest dissabte que posen sobre la taula la relació entre Víctor Mora i Víctor Català. Es presenta sota el títol de Víctor a Víctor. Escoltem dues de les membres de la Fundació Víctor Mora, Rosa Fallos i Anna Almazán, com ens en parlaven a l'informatiu de dijous.